L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure tinc una parella narcisista. Ivet Marín, benvinguda. Gràcies per ser nosaltres.
Hola.
La Ivet és psicòloga, psicoterapeuta, integradora, i vas tenir una parella narcisista. O sigui, el títol de tinc una parella narcisista, i en una època de la teva vida te'l podies haver fet teu.
Així és, sí.
I com va anar? Primer et va fer pena, oi?
Sí, clar. He de dir que em va agafar en un moment en què jo estava treballant molt el meu aferrament, no, l'apego, i tenia una autoestima molt baixeta, i llavors esta imatge, no, d'esta personalitat tan atenta, falsament atenta, no, inicialment amb el bombardeig amorós vaig dir, uau, he trobat a la persona, no? És superatent, increïble, just el que jo necessito ara. Tanta afectivitat, tant de carinyo. Clar, em va explicar la història de que totes les seves exparelles estaven boges, no? Li havien fet tant de mal, havia tingut tanta mala sort, i realment em vaig sentir afortunada, no? Vaig dir, és que pobre, quina història té, no? Vaig empatitzar i em vaig enganxar.
Clar, sí. D'una banda, per tant, la teva manca d'autoestima, no? En aquell moment, en aquell període, i ell omplia un buit que tu tenies dins, i d'altra banda, al mateix temps empatitzaves amb aquest patiment seu, perquè et deia que tu eres perfecta, no? D'alguna manera.
Exacte. Sí, clar, en aquesta part de l'autoestima, no? Què passa? Que tu necessites justament sentir-te validada, vista, no? D'alguna manera, que sóc aquí, existeixo, i tu m'estàs veient. Llavors, esta part, ell la feia molt bé al principi.
Però al cap d'un temps tot això va canviar i tu ja eres, entre cometes, la boja.
Exacte, quan va acabar el bombardeig amorós, no, el love bombing, ja tot va començar a disminuir aproximadament al cap d'un any, i va començar la intermitència. Llavors ell, al ser intermitent, jo tenia molta ansietat i vaig començar a desregular-me, no, a descontrolar certes actituds meves o certes accions, i llavors ja va passar un veus, tu ets com les altres, veus, tu no ets tan diferent com pensava. Al final, en la meva ex jo no em discutia tant com en tu, no? I em va començar a culpar molt i a devaluar-me molt.
Quines van ser les conseqüències psicosomàtiques d'aquesta relació que va ser tòxica? Perquè tu vas penjar a les xarxes socials perquè ho veiessin les persones que et segueixen, i pacients també, no? Com havies canviat també físicament degut al patiment?
Exacte, sí, el sistema nerviós se me va alterar completament, i llavors arran d'aquí, bueno, jo tenia molts de vòmits, me trobava molt malament, molts de problemes gastrointestinals, estava contracturada, m'havia aprimat, ja no... Soc esportista, ja no feia el mateix esport, no em sentia igualment físicament, saps? I vaig començar com a... socialment també soc molt extravertida, vaig començar a tancar-me, fer-me més hermètica... Al final va ser un canvi important a nivell corporal. És que, de fet, m'estava gastant molts diners perquè cada setmana anava a la fisio, i era horrible, a part manca de concentració també, molta.
I al final vas tallar la relació o la va tallar ell?
No, al final, per fi, jo vaig tallar la relació, i menys mal, perquè, clar, quan el narcisista et descarta sempre torna, no? I el fet d'haver-lo descartat i d'haver-lo exposat públicament, el que havia fet, pues, bueno, va fer com que jo pogués reparar, no? el meu trauma, i ell no va tornar.
És la psicòloga Ivet Marín parlant en primera persona del fet de tenir una parella narcisista a partir de la seva experiència. I la Noemí Seva, ben retrobada. Noemí, gràcies.
Hola.
Per ser amb nosaltres. Em podria parlar també molt, perquè has vist molts casos de dones amb parelles narcisistes. Mm. Però clar, també hi ha homes amb parelles narcisistes.
Sí.
Això potser caldria també deixar-ho clar, no?
Sí, el que passa que és veritat que l'estadística diu, no, que... la tendència a aquests trets narcisistes es dona més en homes, no? I jo acompanyo a dones, i és el que dius tu, o sigui, el 95% de dones que jo acompanyo venen de relacions que, com explicava la Ivet, és que ho ha explicat tan bé, tot el procés, o sigui, dones que comences amb la sensació de és l'amor de la meva vida, quina sort que tinc, i ara que no sé ni qui sóc després d'aquesta relació, no?
Has dit 95? Ho he sentit bé?
Sí. Clar, les dones que a mi m'arriben és per un tema de penso que m'estic tornant boja, perquè he sortit d'una relació i ara mateix, o sigui, sé que aquesta persona no em tractava bé perquè jo em sentia constantment molt devaluada, no? Molt desprestigiada, el que sigui, però fins i tot ara, amb distància, tinc dubtes de si potser era jo que demanava massa, que no tenia paciència, que jo no era oportuna, o sigui, encara ara, no? O sigui, potser l'Aiva, que ho ha viscut en primera persona, dubtes de si potser eres tu que estaves fent alguna cosa i et guanyaves que l'altra persona et tractés malament. Què he fet jo perquè aquesta persona a mi em tracti malament? I això penso que ens torna boges. Sí.
La Débora Murcia és psicòloga sanitària educativa, va començar treballant en comunitats en risc d'exclusió social, s'ha especialitzat en el camp de la psicologia de la manipulació, especialment en l'àrea d'abús narcisista i les relacions de dependència i maltractament. És divulgadora activa a les xarxes socials amb molts seguidors, igual que la Ivet i que la Noemí, i acaba de publicar el llibre No soy yo, eres tú, que ha publicat Grijalbo. Débora, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, muchas gracias.
No sé si has comprendido un poco a Ivet
sí,
y Noemí.
Sí, 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 perfectamente. Sí, por suerte entiendo el catalán. Soy de Murcia, no lo parlo, pero lo entiendo perfectamente.
Muy bien. Débora, y es tan, bueno, ahora que estás presentando tu último libro, en catalán diríamos el pa de cada día, trobar-se amb parelles narcisistas.
Eso es, efectivamente, totalmente. O sea, al final, ya no solo parejas narcisistas o con rasgos narcisistas, sino, o sea, yo lo que me encuentro es perfiles súper manipuladores, ¿no?, que llevan a relaciones de maltrato. La verdad es que me ha gustado muchísimo escuchar a mis dos compañeras y les quiero dar la enhorabuena también por la labor que hacen y sobre todo por la concienciación, ¿no?, a través de su relato. La verdad es que se me han puesto los pelos de punta y es que, o sea, yo lo que me apetece reflejar es que son cosas que realmente pasan todos los días y que es una pandemia silenciosa, ¿no? Entonces, como que me parecía muy importante escribir un libro sobre esto, sobre las relaciones de abuso, de manipulación, de relaciones de poder y sobre todo cómo ayudar a las personas que lo viven y que lo sufren a salir de estas dinámicas tan, tan dañinas.
Cuando hay relación de abuso, de manipulación, etcétera, ¿eso conlleva que la pareja sea narcisista o puede no ser narcisista y que haya también estas relaciones de abuso y manipulación?
No, no tiene por qué. De hecho, o sea, a mí lo que me preocupa un poquito es que se está banalizando mucho el término narcisismo. ¿Por qué? Porque ahora cualquier conducta de maltrato y de manipulación parece que la persona es narcisista y no tiene nada que ver. O sea, puede haber un perfil. Mira, hay un concepto. Los narcisistas son siempre maltratadores, pero no todos los maltratadores son narcisistas. Y esto es algo que tenemos que dejar claro. ¿Por qué? Porque el narcisismo es algo muy complejo, muy dañino. Son perfiles muy maquiavélicos, muy fríos, carentes de empatía. Y al final, pues hay maltratadores que bueno, que también lo hacen porque replican patrones, porque, yo qué sé, no saben relacionarse de otra manera, pero no tienen por qué ser narcisistas.
Ho dic per introduir, Ivet i Noemí, a partir del que ens està explicant la Débora, també matisos d'entrada amb persones que ens estiguin escoltant i que diguin, ostres, jo a mi em fa la sensació que la meva parella sí que és narcisista, té un punt de narcisista, però no em sento com m'estan dient aquestes psicòlogues, és a dir, no em sento maltractada, per exemple, psicològicament.
Exacte. Hi ha uns indicadors, no, així a priori bàsics, que el primer indispensable seria la manca d'empatia, no, que ja ho hem anat comentant. Després ha d'exercir la manipulació, hi ha molts tipus de manipulació, no, i hauria de ser-hi. Hi ha un que és, jo hi veig molt als pacients, les pacients, no, sobretot, que és la triangulació, no, que utilitzen una tercera persona, que és com que tens la sensació aquesta de que està passant aquí. Després la part també de la dissonància cognitiva, perquè ens entenguin, és aquesta sensació d'estic boja, que està passant. Soc jo, és la persona, és això que està passant ara, ho estic vivint realment, saps? Aquesta sensació. Llavors, aquestes serien les sensacions i els indicadors, a més de la manca d'empatia, seria la manca de responsabilitat afectiva. És una persona que mai té la responsabilitat del que fa, sempre culpa els altres, sempre et culparà tu, i d'alguna manera, pues bueno, hi ha certa fredor, no? Sobretot en la tipologia psicopàtica, són bastant freds. Hi ha un perfil també molt seductor, aparentment carismàtic, no? Que tu dius que simpàtic, que simpàtica, que amable, està per tothom, és molt atent. són així, i després a casa són d'una altra manera. Tens com, és com tenen una màscara, saps?
Noemí, i també insisteixo, no? Per destriar el gra de la palla, trobaríem algun narcisista que no tingués totes aquestes característiques?
O sigui, jo penso que com tot hi ha com un interval, no? I segurament hi ha graus, però jo sí que penso que una persona que estigui diagnosticada com persona narcisista sí que penso que té els trets que estan dient les meves companyes. Ara sí que hem de tenir en compte el que deia també la Débora, o sigui, no tothom és narcisista, i penso que a vegades, Gaspar, necessitem com comprendre per què la meva parella em tracta d'aquesta forma, per què és així, per què no té empatia, el que sigui, no? Però penso que l'important no és tant l'etiqueta que li col·loquem a la parella o a aquesta persona, sinó com m'estic jo sentint en el meu dia a dia al costat d'aquesta persona. Perquè a mi el problema és que a vegades, quan estem en relacions on hi ha aquesta manipulació o algun tipus d'abús, el problema és que la nostra tolerància cada cop es va fent com més dilatada. O sigui, potser al principi, no sé, un comentari una mica de no sé, una falta de respecte, potser amb, no? O sigui, em posa en alerta, però potser després d'un any això per mi ja és normal. Llavors, a vegades per mi una pregunta que és clau i que li faig molt a les dones que acompanyo és: què és això que tu has normalitzat però que a tu no et fa bé? Que tu, com deia abans la Ivet, això et fa qüestionar-te, et fa pensar, potser, no sé, o sigui, sembla que tot està bé, però jo no estic bé. Sento que haig d'anar dintre de la relació, no?, de puntetes, no? Penso que hi ha temes que no puc parlar perquè això sé que és igual a conflicte. O haig d'estar molt en autocontrol, molt controlar-me què dic, què no dic, què expreso, què no, què demano, què no demano, perquè sé que hi ha temes que després ve el càstig. I això per mi és un tret de persona narcisista. Quan, si no faig allò que jo vull que facis, això té represàlies. O sigui, penso que és un punt important.
Débora, sobre aquests indicadors, no?, que ens donen molta informació de la persona que potser és la nostra parella, vols afegir alguna cosa?
Sí. O sea, fíjate, yo siempre digo, hay un punto en el que todo cambia, ¿no? O sea, es como que tú, además es que es de manual, o sea, este tipo de relaciones se vive siempre igual. Estás viviendo una película, una fantasía de relación increíble, súper bonita, súper intensa. Como decía mi compañera, ¿no? El bombardeo de amor. Ahí tú te crees que, bueno, pues que eres la elegida, es el mejor momento de tu vida. Dios mío, qué suerte he tenido de encontrar a alguien así. De repente hay un punto en el que todo cambia y a esa persona le empiezan a molestar cosas de ti que antes le encantaban. Como, por ejemplo, pues a lo mejor las libertades que tú tienes, ¿no? Que antes le encantaba que salieses con tus amigas y de repente como que empieza a molestarle. O antes te veía con una ropa y te decía qué guapa estás, ¿no? Y de repente como que todo esto le empieza a molestar. Entonces yo estoy, siempre digo lo mismo, tenemos que estar como muy alerta a las primeras banderas rojas, que son estas. Como cuando todo empieza a cambiar, como que va comiendo terreno y va poquito a poco. Y estas son las señales, las primeras señales que tenemos que observar, ¿no? Entonces, cuando empieza a cambiar esta relación, cuando todo se torna más gris, más oscuro, más doloroso, tenemos que estar ahí alerta.
Pero eso, Débora, ¿es compatible con el enamoramiento? O sea, lo digo porque el enamoramiento lo podríamos definir también, creo que aquí fue el psicólogo Walter Riso, ¿no?, como un estado de alineación mental transitoria. O sea, en aquel estado, ¿y podem veure clar en aquell estat?
Uh-huh. A ver, lo que pasa es que con el tema del enamoramiento, cuando se pasa el enamoramiento, no hay conductas de maltrato. Esta es la diferencia. O sea, puede que te desencantes o te desenamores, por así decirlo, pero en ningún momento te molestan las cosas que hace la otra persona o empiezas a devaluar a la persona o empiezas a quitarle libertades a la persona, ¿no? Entonces yo creo que esta es la clave. Tú te puedes desencantar de alguien igualmente, puedes quererle, cuidarle, a lo mejor de una manera no tan intensa, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento le quitas la libertad a esta persona.
Sí, no, lo digo porque el mismo Walter Riso nos dijo en este programa, piensa antes de enamorarte, nos dijo un día, ¿no? Yo le dije, bueno, pero esto como si fuese tan fácil, ¿no? Pensar, o compatible, ¿no? Pensar antes de enamorarte o enamorarte y pensar, ¿no? O sea, pero, y entonces, para ver en el otro o en la otra estas conductas, ¿no?, que son señales de alarma mientras estamos enamorados, eso es lo que quería decir, ¿no?, que es muy difícil.
Totalmente, sí, bueno, es que al final también piensa que el enamoramiento es una enfermedad mental, entonces ahí no podemos ver mucho
vale,
más allà.
Vale, vale. Sí, ho dic Ivet i Noemí també per donar més idees, més arguments a les persones que estiguin començant una relació i que diguin, ostres, no sé en quin terreny m'estic ficant.
Clar, jo volia fer un apunt, i és que, clar, no, dins de la meva formació també m'hi dic com molt el tema dels aferraments. Llavors, hi ha una explicació també que es diu, no?, els autors, i comentem, les psicòlogues que ens hi dediquem, que molts cops, quan estàs vinculant amb una personalitat narcisista de manual, no hi estàs vinculant des d'un enamorament, estàs vinculant des d'una ferida. Per tant, es produeix un enganxe. És una addicció inicial, com a que, pum, saps? Es produeix com un xispasso. Llavors, en aquest enganxe, què passa? Que la persona narcisista normalment té una ferida de rebuig molt gran. Què significa? Que necessita sentir-se necessitat. Necessita sentir-se valorat. I quan tu vas allà a anar aquest vincle, tens normalment unes ferides, no? Sobretot aquesta manca d'afecte, de la part emocional, i és com el necessitat i la que necessita, saps? I llavors se produeix aquí un enganxe molt maquiavèlic, molt pervers, molt dur, que és, molts cops se confon amb l'enamorament, perquè l'enamorament en si, jo també he llegit molt a Walter Rizzo, i hi ha d'haver amor incondicional, no? En un vincle amb una personalitat així, quan hi ha maltracte no hi ha amor incondicional.
Els narcisistes són experts i encantadors, seductors, escriu la psicòloga Júlia Pascual al seu llibre Los narcisistes i tu. Però en l'amor també són inexperts i insuportables degut a la seva forma egocèntrica i tòxica de relacionar-se, escriu. Les aparences, l'exterior, el que és a la superfície, tot es fa servir per encantar, fascinar i enamorar. Serà més endavant quan comencem a veure l'autèntic personatge que hi ha al darrere d'aquella aparença. En la intimitat, la bèstia, escriu Júlia Pascual, descuida la màscara que amb tanta cura llueix en públic i el veritable ésser queda exposat. En el millor dels casos podem veure en aquesta exposició un ésser ple de ferides. Però compte, perquè llavors, tal com ens ha explicat la Ivet en començar aquest ofici de viure, l'empatia pot dur-nos a l'autoengany.
Cesare Pavese. Sabem utilitzar l'estratègia amorosa només quan no estem enamorats.
Soc la psicòloga Júlia Pascual, representant de la teràpia breu estratègica de Václavic i Nardone, aquí a Espanya.
Tenir una parella narcisista patològica pot provocar molt de patiment, però tranquils, que potser esteu amb un narcisista funcional, un de positiu. És a dir, una persona centrada en el seu autoconcepte i autoestima que us pot ajudar a millorar i a créixer, perquè els omple de satisfacció sentir que els èxits que aconseguim són gran part gràcies a elles. Però quan és un problema que la nostra parella sigui narcisista? Quan et manipula tant com si fossis una plastilina. Et manipula tant que ja ni recordes els teus somnis. Et sents constantment confosa, ansiosa i insegura. Però llavors, com ens podem protegir? La millor forma és conèixer les nostres debilitats, les nostres vulnerabilitats, les nostres ferides i ocupar-nos pel tal de que quan posin el dit a la ferida, perquè ho faran, puguem no perdre el control com ells volen, perquè el que ells volen és que ens tornem boges. Per tant, conèixer les nostres debilitats, la nostra foscor i fer-nos càrrec d'ella ens protegeix i ens blinda davant la manipulació i davant la perversió, la maldat i la foscor de les persones narcisistes. Una altra recomanació és que aprengueu a identificar la manipulació i aprengueu a donar-li la volta. En secret us recomano el meu llibre Los narcisistes i tu, que hi ha un capítol sobre això. També
us recomano que amb la vostra parella no parleu relaxadament. Sempre heu de parlar, tingueu clar l'objectiu de la conversa, perquè si no us arrisqueu a que us manipuli cap a un objectiu pervers. I la millor recomanació que us puc donar, però heu d'estar molt treballats psicològicament per poder-la portar en pràctica, és que cada dia els hi dongueu la seva medicina, l'ansiolític dels elogis. En definitiva, es pateix molt tenint parella narcisista. Estimar-los és com anar a la guerra. Sempre acabes ferida. Però la paradoxa és que quan un aprèn veritablement a protegir-se, la guerra acaba. Però l'amor també. Perquè solament qui sabrà utilitzar a la perfecció estratègies psicològiques per l'amor, aquest desapareixerà. Aquest es dissiparà.
Avui a l'Ofici de Viure tinc una parella narcisista amb Ivette Merín, Noemí Seva i Débora Murcia. Débora, escribes en tu libro, que llegeixo en català, ho hem traduït al català, el passat és la guspira que explicaria algunes de les raons per les quals caiem en relacions que fan mal, però existeixen altres motius. La nostra empatia, la nostra bondat, les nostres ganes d'ajudar poden fer també que ens enganxem a aquest tipus de relacions. O sea que nuestro pasado sí nos puede llevar sin duda a una relación tóxica.
Sí, o sea, al final, bueno, son relaciones al final de abuso y de maltrato, ¿no? O sea, yo sé que la palabra relaciones tóxicas es como más light y está más de moda, pero que al final no podemos perder la visión de que, pues, que al final son relaciones de abuso y se sufre muchísimo. Y efectivamente, nuestras heridas del pasado, nuestra mochila, ¿no? Que cada persona tiene la suya, puede hacer que nos lleve a vincularnos con perfiles así. Igualmente no es determinante que tengamos un pasado traumático, pero es verdad que, o sea, las víctimas que viven en este tipo de que viven este tipo de relaciones, pues por mi experiencia me he dado cuenta que suelen tener, ¿no?, alguna herida del pasado. Entonces, bueno, no es determinante, pero sí hay una correlación muy alta.
¿Qué piensas, Ivette?
Bueno, jo crec que en tema de... O sigui, una cosa seria les experiències traumàtiques, no?, en un nivell elevat, i una altra cosa serien les ferides. Tots, jo hi penso que la gran majoria de persones tenim ferides, ens les ha pogut causar una professora de l'escola, un company que un dia ens va dir, anàvem il·lusionats amb una motxilla nova i ens va dir què feia era, no?
Els pares amb la millor intenció, també.
Els pares amb la millor intenció. Llavors, jo hi crec que tots funcionem amb ferides, molts les hem sabut, no?, restaurar, reparar i conviure en elles, i altres ens han quedat ens hem quedat atrapats a la ferida. Llavors, quan ens quedem atrapats, és quan hi ha un problema. Llavors, és clar que jo crec que l'enganxe narcisista que parlàvem, no?, es produeix des de qualsevol tipus de ferida, des de la més traumàtica fins a la inicial, no? Hi ha molta gent que primer connecta en un vincle narcisista i el solta bé, pronte, no està 10 anys en aquest vincle. I això és perquè té una ferida menys profunda o més treballada, no? Té un altre tipus d'autoestima, sap posar límits. Una persona que està atrapada en ferides, els límits no els coneix, per exemple.
Sí, una mica.
Sí, i a més és que, just el que deia la Ivette, el que estava ja reflexionant, que hem de pensar que quan es dona aquest tipus ja de maltracte, no és algo precipitat el dia 1 de la relació, potser portem un any i és ara que començo a notar, no?, aquest tracte que està canviant, no?, aquest canvi de sobte en l'actitud que tens amb mi. I clar, quan tu portes un any emocionalment implicada amb una persona on has viscut moments que han estat superfeliços, que tens un projecte de vida, que potser estàs compartint casa amb aquesta persona. Vull dir, també hem de normalitzar que volem intentar que això funcioni, i potser aquí ens perdem, perquè més que pensar com estic jo i com estic dins d'aquesta relació, que potser això estic perdent la meva autoestima, el meu amor propi, estic tractant de justificar, de comprendre, i les dones tenim molta tendència a ser les salvadores. Vull dir, això penso que és un tema de història i de vida, però també de patriarcat i també d'educació Per tant, les dones tenim aquesta tendència de m'haig d'ocupar de que l'altra persona estigui bé, jo sóc responsable de la teva felicitat, per tant, tracto d'esbrinar qui haig de ser jo perquè aquesta relació sí funcioni. Per tant, si tu has canviat, el que deia abans, hi ha alguna cosa que t'ha de veure amb mi, no sé què és. Per tant, penso que aquest rol de salvadora de la dona també és important que el portem aquí a la taula, no? I també que m'he apuntat al tema de l'amor romàntic. Vull dir, estem plegats d'aquest missatge, que ja sé que està com molt parlat, però és que encara avui això, d'alguna forma, és transversal. Encara avui pensem que aquesta relació que és complicada i aquesta persona, no?, que potser té molts problemes, que és molt egocèntrica, però amb el meu amor jo el canviaré. I moltes vegades ens quedem molt atrapades amb això, perquè si sóc lo suficientment bona per tu, et canviaré.
Tienes muchas pacientes, Débora, que creen que pueden cambiar a la otra persona.
Claro, sí, yo creo que casi todas, por no decir todas, o sea, al final estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Noemí, ¿no? Del síndrome de la salvadora. ¿Sabes lo que pasa? Que generalmente las personas narcisistas vienen de una herida, ¿no? Entonces, las víctimas empatizan mucho con la herida del narcisista. O sea, es decir, el trastorno narcisista se genera porque ha habido un abandono, una negligencia, abusos, y entonces estas personas, para poder sobrevivir, se crean una careta de yo soy todopoderoso, a mí nada me afecta, nada me duele, soy la mejor persona del mundo y el mundo me debe algo por el mero hecho de existir. Pero cuando están en privado con sus víctimas, es verdad que, como al mostrar esa parte más vulnerable, las víctimas conectan mucho con esa herida y entonces empatizan, y por eso se quedan tanto tiempo en los vínculos con personas narcisistas, por este motivo.
Sí. No sé si tu, Ivette, també volies fer de salvadora, amb la millor intenció, en alguna època de la teva relació amb aquesta persona narcisista.
Sí, jo crec que sí, salvadora, cuidadora, no? Aquest rol de d'ajudar, no? Al final jo crec que l'empatia és molt bonica, és una habilitat, una qualitat que no tots tenim, però també és fosca, no? Perquè a vegades et porta a llocs que no t'agrada estar o que no hauries d'estar, no? Aquesta necessitat d'entendre tothom i de poder creure que pots ajudar a tothom, fins i tot aquell que no t'està demanant ajuda.
I més sent psicòloga.
Encima.
Ha de costar, clar, és que ha de costar no ser salvadora, en
sí,
alguns
sí.
moments.
Sí, va ser horrible. Em vaig perdre ja dins meu, saps? De dir, ja, aquí qui està? La Ivette persona, la Ivette psicòloga? Bueno, la Ivette psicòloga va ajudar la Ivette persona, t'ho he de dir. Allí em vaig començar a especialitzar moltíssim i em va donar moltes eines per poder sortir.
I t'has sentit identificada amb el que ens explicava ara mateix la Débora Murcia? Quan la persona es treu la màscara, és a dir, representa un paper de portes en fora, però de portes en dins es treu la màscara, no? I quan veus la seva vulnerabilitat, això d'alguna manera t'apropa a ella.
Clar, completament d'acord amb la Débora, perquè jo recordo l'inici, no?, que vaig veure una part d'ell que plorava. No? De repent, jo quan posava un límit i deia, s'ha acabat, ja no puc més, no? I intentava connectar la meva necessitat i el meu amor propi, de repent plorava, començava a contar-me la seva història, començava en un rol de víctima brutal, que jo era, però no plores, però si faig això estiràs millor, però no, que això no passarà. Estes eren les meves frases, jo recordo com si estés allí ara. I llavors parava, no? I tornava un cicle, tornava a fer manipulació, tornava a maltractar-me, era com la lluna de mel del maltracte. Era constant, saps? Quan veia que m'estava perdent, activava un rol de víctima. Quan el rol de víctima ja no li funcionava, llavors començava a fer sorpreses, a fer com a dir coses que sabia que jo esperava, saps? Pues te devaluava primer, i quan veia que m'estava perdent, llavors era un no, però jo em vull casar amb tu, no, però tu ets la dona dels meus fills, no, però jo, tu ets important. Llavors era com, què està passant aquí, no? Persona que m'estima.
Ja. Esto, Débora, lo que estás escuchando de Ivette, supongo que lo has escuchado tantas veces con distintas versiones que al final decidiste ya escribir el libro.
Totalmente. Sí, bueno, al final, o sea, fíjate que cada persona tiene como una historia individual, pero es cierto que los patrones se repiten. Sí, totalmente.
Sí, no sé què en pensa la Noemí d'aquest rol de víctima, que agafa la persona narcisista.
Sí, és que m'agrada molt que posi el nom i vet de... És com un ciclo, no?, que es repeteix, i això com a víctima, si estàs dintre d'una relació d'aquest tipus, observar aquesta dinàmica també et dona una mica com de poder i de control, de dir, espera, perquè això ja m'ho conec. O sigui, ara arriba el moment que jo poso el límit, ara aquesta persona em diu el que jo vull escoltar, es dona aquest reforç intermitent, que això és molt addictiu. I si, a més, som dones que tenim aquest apego més ansiós, quan una persona et fa aquest reforç intermitente de ara et dono atenció, ara et dono, no, afecte, i després això t'ho trec, clar, això és que em torno boja, literalment. És que és una sensació que a mi em comparteixen molt les dones, no? Per tant, això és important. Clar, si aquesta persona em diu no, és la dona de la meva vida, ja està. És que m'està enganxant un altre cop, perquè justament jo no vull connectar amb la ferida de sentir-me sola, de sentir-me un altre cop abandonada o rebutjada. Per tant, si em dius que vols ser la meva parella per sempre, uau, aquí m'estàs cuidant, perquè just m'estàs donant allò que jo necessito. Però clar, cuidado, perquè això és luna de miel, com dius tu, no? I això s'observa. O sigui, és algo que és una dinàmica que ja reconeixem.
Giorgio Nardone. Si algú dubta de si t'estima o no t'estima, ja tens la resposta.
Escriu la Débora Murcia al llibre No soy yo, eres tú. Sentir culpa és disfuncional, no ens ajuda gens, no és real, sinó infundada, aquesta culpa per la manipulació. La vergonya apareix per avisar-nos que, segons el nostre criteri o sistema de creences i valors, estem fent el ridícul o hem perdut la dignitat. Débora, ¿de qué se sienten culpables estas personas?
Los narcisistas de nada. O sea, los narcisistas echan valores fuera. O sea, de hecho, una de las cosas que hacen para manipularte es generar la culpa en ti, ¿no? A través de, pues esto, la victimización, sobre todo la ira, la agresividad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la persona que lo sufre se siente todo el tiempo culpable, siente que todo lo que hace está mal y sobre todo tiene la sensación de que nunca nada es suficiente. Y pues vivir con esto es muy duro. Y eso también hace que te quedes en este tipo de relaciones, ¿no? El sentir culpa, porque si tú sientes culpa, sientes que puedes todavía arreglarlo, o puedes cambiar cosas, o puedes mejorar. Y claro, esto hace que te mantengas en estos vínculos pues más tiempo del que deberías.
¿Y la vergüenza? ¿Qué papel juega la vergüenza?
La vergüenza juega un papel importante porque tú cuentas el tipo de relación que estás viviendo y entonces la gente te dice, bueno, pues si estás así, ¿no? Si estás con una persona que te trata así, déjale, ¿no? Acaba esta relación. ¿Qué pasa? Que como es una relación de refuerzo intermitente, no puedes cortar tan fácilmente, no puedes dejarlo tan fácilmente porque estás enganchada en este vínculo. Entonces llega un punto en el que sientes vergüenza porque tú sabes la relación que estás viviendo y eres consciente, ¿no? Pero no eres capaz de dejar este vínculo. Entonces, pues la vergüenza nos limita. En este caso es una emoción bloqueante, que yo llamo en el libro, ¿no? Como nos bloquea a salir de este tipo de relaciones que pues al final nos están haciendo daño.
No sé, Ivet, tu no n'has parlat de vergonya. No sé si t'hi sents una mica identificada amb el que ens explica la Débora.
Sí, em sento identificada amb el que explica i una mica més enllà. Jo, la vergonya i la culpa sí la sentia en el fet de, tenia com una doble vessant. Per una part era que jo no volia donar una mala imatge de la meva parella. Jo no volia parlar-li malament a les meves amigues de la meva parella ni a la meva família. Llavors era com que tot convivia en mi cada dia. I jo em vaig fer tan hermètica de com està tot bé, com és que no he vingut avui a dinar, tenia una reunió de feina. I em vaig
s'anava repetint cada cop més, no?
Cada cop més. I després va passar una altra cosa que em va passar a mi, també veig molt a les pacients, i és la dissociació, que és que com tu has de sobreviure en aquell vincle, tu no estàs disposada a sortir d'allà, llavors tu el que fas és que es produeix un terme psicològic, no, que se li diu dissociació, que és com tu te desconnectes, tu deixes de sentir quines són les teves necessitats emocionals. perquè és l'única manera que tu tens de sobreviure estan allà. Llavors, el teu foco és la persona, és ell. I què pots fer tu de manera complaent perquè allò es mantingui, perquè ell no marxi? Però tu t'has abandonat completament. Llavors, això, hi ha moltes emocions relacionades, com les que hem comentat, però clar, és que s'està produint una dissociació. Tu estàs deixant de connectar en tu i en el teu cos. Per això no sents. Tu veus que estàs patint, però tu no ho sents al 100% que has de fer alguna cosa. Saps?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Noemí, també el fet de deixar de ser conscients de les nostres necessitats, perdre-les de vista, com si diguéssim.
Sí, és el que diu la Ivette. Al final és com un mecanisme de protecció. O sigui, haig de deixar de sentir perquè, si no, això és insuportable. I també tu, fixa't, Gaspar, si jo sé que aquesta relació no em fa bé, no? Que m'està, bueno, pues això, no? Destrossant, per dir-ho així. I jo no em protegeixo, no, o sigui, no estic prenent decisions, tampoc això em fa sentir bé amb mi mateixa. Per tant, com ho haig d'explicar a mi mateixa per continuar en aquesta relació i justificar-ho? Vull dir, per tant, apareix molta dissociació, molta justificació, molta minimització. Bueno, tampoc estem tan malament. Bueno, això li passa a tothom. Bueno, potser és que ha estat un mal dia, no? I clar, al final és una forma de protegir-nos i aquesta culpa i vergonya de la que parlem ens porta a aïllar-nos. I clar, si jo m'aïllo, no explico el que estic passant, el que estic visquent, i cada cop estic més sola, encara em costarà més sortir d'aquesta relació. Per tant, clar, és com algo que continuem retroalimentant. Més soles, més aïllades, més dependents, més costa sortir. Per tant, arriba un moment que la teva vida només és aquesta persona. I estàs com molt, amb molta dependència a molts nivells.
El que és curiós és que des de fora es veu molt clar.
Sí, superclar. Però clar, quan tu estàs allà dins, clar, és això que parlàvem abans, no? Tu dubtes de si tu realment estàs fent un bon anàlisi, si tu realment estàs bé, perquè com et diuen tants cops, estàs loca, no? Estàs boja, tu, a mi em deia, estàs plena de carències.
Això t'ho deia ell.
Això m'ho deia ell. Clar, ets una manipuladora de manual, estàs plena de carències, m'ho deia.
Tu ja eres llicenciada en psicologia?
Jo sí, clar.
Sí,
ja fa,
i et deia això.
Ja fa anys.
A la psicòloga, ets una manipuladora de manual.
Sí, sí, però fa com una simbiosi, saps? Agafava el meu vocabulari i se'l feia d'ell. I era com, què està passant aquí? O sigui, tu ets jo, jo sóc tu, què passa? Saps? M'ho estàs fent tu a mi.
Sí, de fet, vull afegir que moltes dones que jo acompanyo, jo sé que les seves parelles, aquest comentari és clau. Ves a la psicòloga que t'arregli.
Sí,
tu
sí.
Tens un problema que tu vas a la psicòloga. O sigui, com si la persona que s'està tractant perquè realment sent que hi ha alguna cosa que no funciona bé, tingués el problema. O sigui, tenen aquesta capacitat de fer-te dubtar de tu mateixa. Sí.
De fet, la Débora, en el seu llibre, quan explica com ens hem de relacionar amb persones que ens manipulen, el primer punt és sigues conscient que t'estan manipulant o que t'han manipulat, i el segon és intenta fer-li veure que t'està manipulant, Débora. O sea, si la persona no reconoce que nos manipula, entonces, ¿qué debemos hacer?
A ver, fíjate que cuando vivimos manipulación y cuando tomamos conciencia, que a mí me parece un paso muy grande, porque lo que tiene la manipulación es precisamente esto, que no nos damos cuenta, yo siempre recomiendo que, o sea, por ejemplo, las personas que acompañan en terapia, y en general en el libro también lo cuento, que lo escriban, porque esta persona va a tratar de, la persona que te manipula, va a tratar de hacerte dudar de tu propia realidad, ¿no? De lo que se llama la luz de gas. Entonces, como va a tratar de hacerte dudar de tu propia realidad, es importante que tú lleves un diario de lo vivido, de lo que estás viviendo, para que de alguna forma quede plasmada cuál es tu realidad, para que cuando te intenten hacer... Bueno, mira, es que esto es así, ¿no? Sí, o sea, bueno, no, igualmente lo que te acabo de relatar es la lista negra, o sea, apuntarte todas las conductas de daño que te ha hecho esa persona... para que cuando la persona trate de hacerte luz de gas, pues tú lo tengas todo muy bien apuntadito y, por otro lado, tomes conciencia de tu realidad. La lista negra sirve, por un lado, pues lo que te digo, para tomar conciencia, pero por otro lado, para... ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que dudas y te apetece como perdonar a la persona, porque, bueno, por esta relación podríamos decir que también ha habido partes buenas, partes bonitas, ¿no? Entonces, si tú apuntas todo aquello que te ha hecho esa persona, que te ha hecho sufrir, y conectas con la emoción, cuando te apetezca volver a hablar con esta persona y volver a perdonarle, puedes retomar esta lista y conectar con todo el daño que te hizo para no perdonarle.
Sí, jo vaig autoaplicar-me la tècnica aquesta de l'escriptura terapèutica, i era que jo quan tenia moltes pèrdues de memòria, és a dir, vivia tant d'estrès en aquell moment que jo després no recordava què havia passat. Llavors, el que em va... Bueno, en una formació que vaig fer, no?, sobre el narcisisme, m'ho vaig autoaplicar. I vaig dir, vale, jo quan em truqui per telèfon, m'insulte, faci alguna cosa, jo ho escriuré tal qual està passant, saps? I jo tal qual passava ho escrivia. I llavors a mi m'ajudava després a fer conscient tot el que jo estava vivint.
Remi?
Sí, jo afegiria també que a vegades... quan hem perdut una mica aquesta referència de què és sa o què no és sa o això que estic vivint realment és algú tòxic o maltracta o no, ho hem de compartir també. I sé que ens costa molt posar paraules, però a vegades necessitem que persones de fora, que sí que tenen, relacions sanes, que ens puguin dir això no és normal, això sí que és normal, perquè a vegades perdem aquesta referència. Per tant, dubtem molt i ja no sabem si estem exigint massa, si no, per tant, penso que per això és bo no aïllar-nos, per això és bo explicar-ho, ja sé que fa por, ja sé que a vegades sentim que si ho expliquem els altres posen a nosaltres l'expectativa de deixar la relació, i això és important també, Gaspar, per les persones que ens estan escoltant, que potser tenen algú que està en una relació d'aquest tipus i des de fora ho veiem molt clar, paciència, que estiguin al costat, molt de suport, que no exigin ja que surti d'aquesta relació, perquè... o sigui, darrere hi ha moltes pors, moltes inseguretats, molta dependència. Per tant, aquesta persona just necessita sentir que no està sola, que se sent compresa, que se sent recolzada i donar aquest espai. Però estic aquí i si em demanes opinió, vull dir-te que per mi això no és normal, que això no és sa, que això és maltractament, que ho sàpigues. Però estic aquí a tu costat i tens el temps que necessitis per tal de poder prendre aquesta decisió.
¿Estás de acuerdo con Noemí, Débora?
Efectivamente, totalmente. O sea, al final, como gracias por la traducción, es que a veces me cuesta un poco seguir el hilo, pero yo estoy aquí esforzándome con todo mi corazón. Eso, que efectivamente, o sea, cada persona tiene su proceso y desde fuera cuando vemos conductas de maltrato y de manipulación es muy fácil decirle, ¿no? Tía, sal de ahí. Pero cuando lo estás viviendo es muy difícil. Entonces también tenemos que entender y empatizar con el proceso de cada persona y saber que cada persona tiene sus tiempos, tiene sus ritmos y que simplemente con estar y que la red de apoyo tiene un papel fundamental, ¿no?, en este tipo de situaciones. Entonces sí, o sea, el acompañar, el decirle simplemente, oye, que sepas que lo que necesites estoy aquí, lo que haga falta, pues ya es más que suficiente, ¿no?
En las herramientas para superar la relación, si logramos salir de una relación de manipulación y abuso, Débora, hablas, bueno, de muchas herramientas en tu libro. Una de ellas es el trabajar con la culpa, por ejemplo, ¿no? Planes alternativos, autocompasión, pero también el perdón. El perdón, no, según lo entiendo, no para el narcisista, sino para nosotros, dices. ¿Por qué tenemos que perdonarnos?
Pues mira, o sea, el autoperdón es súper importante, porque al final nos han vendido, ¿no?, la sociedad que ay, tienes que perdonar para avanzar. No, tienes que perdonarte tú por haber aguantado tantas cosas que no te merecías, ¿no? La cantidad de desprecios que viviste, la cantidad de sufrimiento que tuviste que pasar y que aguantar, que no te merecías. Entonces yo creo que es importante esta parte, ¿no?, de conectar con tus heridas y tratar de sanarlas hacia ti, hacia pedirme perdón yo por haber aguantado tanto tiempo en algo que, pues efectivamente, que no me merecía.
¿Ivet?
Sí, totalment d'acord, la veritat és que sí. Clar, però jo hi crec que això, malauradament, s'ha de fer amb un acompanyament terapèutic, saps? Perquè és una cosa que tu sola és molt complicat de fer, Noemí, suposo que també estaràs d'acord. És molt difícil, llavors jo crec que jo recomanaria que la gent que ens escolta pugui llegir molt sobre aquest tema, pugui escriure molt sobre el que li passa i sobretot que pugui, si té els recursos econòmics, començar a intervindre en persones que estiguen especialitzades en aquest trastorn, perquè com tot, no tot perfil que acompanya a nivell professional és expert en això i és molt important que ho sigui a l'hora d'entendre cada cosa que tu has viscut, no? Cada sintomatologia que estàs tenint i cada procés, perquè després apareix el trastorn posttraumàtic molts cops, llavors és important que la persona que t'està atenent conegui cada fase que tu després tindràs, no? Que apareixeran pesadilles, flashbacks, una vegada trencat el vincle.
Què en penses del perdó, Noemí, aplicat en aquesta situació? Bé, hi ha moltes, eh?
Però per una mateixa o per l'altra?
Jo diria que per, tant per una mateixa com per l'altra, no?
Vale.
Nosaltres vam dedicar un ofici de viure a TV3 al perdó i vam emfasitzar l'eina psicològica del perdó, en aquest cas de com gràcies al perdó podem estar millor.
Per mi, el perdó cap a l'altre, penso que no sempre és necessari i tampoc no ens ho podem exigir, perquè moltes vegades penso que a vegades l'objectiu de teràpia és acabar perdonant. És que potser no puc. És que potser per mi estar en pau és dir fins aquí, aquesta persona la vull col·locar molt lluny a la meva vida i punto.
Llavors ens podem perdonar per no perdonar.
Sí, clar. És que és això, és que a vegades hi ha una exigència com si això fos, no?, arribar a un nivell superior d'espiritualitat. És que no cal. És que potser no vull perdonar aquesta persona i ja està. I he tret un aprenentatge i no sempre hem de tampoc treure aprenentatges. Vull dir que a vegades també hi ha com molta expectativa respecte a això. I sé que respecte a mi mateixa sí, perquè a mi m'arriben dones amb un sentiment de culpa de per què he estat tan tonta, com ho vaig poder permetre, sembla que això m'agradés, però per què no vaig tallar abans, perquè no podies. I ens pot passar qualsevol de nosaltres, perquè no podies. I penso que aquesta és la reconciliació amb mi mateixa, o sigui, vaig fer com vaig poder.
Débora, ¿y qué pasa?
Totalmente.
Sí, endavant.
Sí. Además, yo quiero, perdón, es que estoy súper conectada con lo que acaba de decir y además yo quiero añadir una cosa, o sea, con el tema del perdón, esto es un temazo, porque a mí cuando la gente me dice, Débora, es que necesito perdonar para avanzar, y yo digo, vale, pero es que te ha pedido perdón la persona, ¿acaso? ¿Está arrepentido llorando en la puerta de tu casa reconociéndote todos los errores? Porque generalmente no, o sea, queremos perdonar a personas que a pesar de que nos han hecho daño, uno, no nos reconocen el dolor, no nos validan y por supuesto en ningún momento nos piden perdón. Entonces, por eso digo que el perdón es hacia ti, ¿no? O sea, completamente de acuerdo, sí.
¿Qué pasa, Débora, para terminar? Bueno, cuando la persona, después de hacer todo este proceso, y tú supongo que lo has visto también en terapia y nuestras compañeras en el estudio también, va y repite el mismo tipo de relación en una relación siguiente, Débora.
Sí, esto es súper típico. A ver, lo que pasa es que el cerebro y, bueno, y en general también la conducta, ¿no? Es como que tendemos a repetir patrones que ya no son familiares, ¿no? Por el tema de bueno, pues que ya se ha generado este canal de aprendizaje, ¿no? Entonces, el cerebro tiende a quedarse en contextos y en ambientes que le son familiares. Entonces, si tú has vivido una relación de maltrato, de manipulación, de abuso, cuando conoces una persona que te da o que te hace sentir igual, es muy fácil que tú te quedes ahí. Entonces hay que hacer mucho trabajo contigo misma de amor propio, de autoestima, de empoderamiento, etcétera, para no volver a caer en estos patrones y que sepas marcar tus límites y a la primera bandera roja de cambio tú digas, mira, esto yo no lo voy a tolerar, no me lo merezco, adiós. Entonces, sí es normal que de primeras tendamos a quedarnos en este tipo de relaciones y repetir patrones una y otra vez. De hecho, pasa una cosa muy curiosa, que esto lo hablamos muchísimo las personas que nos dedicamos a la salud mental, y es que cuando terminamos una relación de este tipo, la próxima relación, si es sana, nos parece aburrida. Porque, claro, estamos acostumbradas, ¿no?, a la dopamina y a todo lo que nos da este tipo de relaciones. Entonces, cuando conocemos a alguien que nos trata bien, que nos cuida, que nos escucha, que nos valida, nos parece aburrido. Porque ¿dónde está aquí mi bronca? ¿Dónde está mi pelea? ¿Dónde está mi refuerzo intermitente? ¿Dónde está que esta persona de repente pase de mí, no?
Entonces, bien, desde este punto de vista, bienvenido sea el aburrimiento.
¿No? Totalmente.
Estem a favor de l'aburriment,
Estem a favor.
100%, claro que sí, porque al final es eso, una relación sana es paz. Es que llegas a casa y te puedes quitar los zapatos y estás tranquila porque sabes que no va a haber sobresaltos, no vas a estar con estado de alarma, ¿no? De alerta de qué va a pasar hoy, va a estar de buen humor o me va a montar un pollo. O sea, es paz. Y claro, efectivamente, después de una relación así, pues el cerebro busca un poquito esa dopamina, esa lucha, esa bronca, ¿no? Entonces, pues sí.
Débora Murcia, autora del llibre No soy yo, eres tú, psicòloga, ha estat un plaer, juntament amb la Noemí Seba i l'Evet Merín, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Gràcies, senyores, per haver vingut a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Gràcies.
Muchas gracias.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada en nom de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió.